Us ho explico. Són persones, com ens podria passar qualsevol de nosaltres, que els hackegen el telèfon mòbil, els el piratejen a través d'algun clic on no toquen, algun lloc que no és de confiança, com sigui. Ara en parlarem amb els Mossos d'Esquadra i ens ho aclareixen. La qüestió és que en accedir al teu telèfon mòbil són capaços de robar la teva identitat digital fins al punt de tenir les teves credencials per utilitzar, per exemple, la banca online. Un cop tenen aquestes dades de banca online, els lladres entren al teu portal bancari, s'identifiquen conforme ets tu, utilitzen la teva clau de pas, el teu password, quan són dins, fan el que volen. Es creen targetes de crèdit per després utilitzar-les, s'ordenen transferències, es fan pagaments, bàsicament et foten els quartos. Hi ha un moment en què aquests usuaris s'adonen que alguna cosa estranya està passant amb el seu compte bancari, denuncien la situació als Mossos d'Esquadra, veuen que hi ha hagut aquest hackeig, que hi ha hagut aquest robatori, li diuen al banc, escolta, m'han robat, i el banc diu, no, aquests comptes són seus i els moviments els fa fer vostè, es va identificar amb les seves claus. I resulta que no et tornen un euro dels diners que t'han robat. Això és el que s'està trobant molta gent. Després el procés legal, evidentment, és llarg. Avui volem parlar de què passa quan es produeix aquesta situació, de si realment no tenim cap capacitat de reclamar que ens han robat i que se'ns torni aquells diners, de com es piratejen els telèfons mòbils, de com s'accedeix a aquesta informació. Ho parlarem d'aquí a uns instants. Jo crec que serà molt interessant de poder escoltar el Xavi Barf, que és agent dels Mossos d'Esquadra, i la Isabel Pons, que és coordinadora d'aquesta associació d'usuaris de bancs, caixes i assegurances de Catalunya. De seguida els saludarem. Abans, avui és dimarts, a les 11 i 14 minuts comença l'estiu, i aquests són els titulars més destacats del dia. És notícia d'aquest matí. Aquesta nit ha mort als 97 anys l'arquitecte Jordi Bonet. Ell va ser l'encarregat de fer la Sagrada Família tal com la coneixem a dia d'avui. De fet, en va dirigir les obres del temple en una etapa decisiva des del 1985 i fins al 2012. Bonet ha mort a casa seva i envoltat de la seva família. Els bombers donen per estabilitzat l'incendi que encara crema a Valdomar, a Artesa de Segre, i es dona per finalitzat l'episodi de simultaneïtat d'incendis per l'onada de calor a Catalunya. En 6 dies n'hi ha hagut fins a 274 que han calcinat prop de 3.000 hectàrees. El govern estudia possibles restriccions pel que fa als petards d'aquesta revetlla. En alguns punts del territori, però, ja hi ha municipis que s'han avançat i prohibeixen o restringeixen la venda i l'ús de petards per l'elevat risc d'incendis. És, per exemple, el cas de Vallirana, de l'Estartito de Sant Julià de Ramis. El Defensor del Poble redactarà el seu informe sobre els presumptes casos d'abusos a menors en l'Església amb l'ajuda de fins a 20 experts. L'Església espanyola col·laborarà en les investigacions, però no aportarà experts a aquesta comissió. Catalunya no renuncia a organitzar en solitari uns Jocs Olímpics d'hivern si no hi ha una sorpresa d'última hora, com la que explica avui La Vanguardia. Aquesta candidatura hauria d'esperar el 2034. Tot indica que aquestes pròximes hores el COE comunicarà que el projecte 2030 queda descartat per les desavinences creades per l'Aragó. La demanda d'ajuda per deixar les drogues creix un 18% respecte al 2020 a Catalunya. La substància que més preocupa és l'alcohol, ja que 4 de cada 10 peticions de tractament són per aquesta addicció. A més, l'alcohol també provoca la meitat de les urgències hospitalàries per drogues. I festa i de les grosses aquesta nit a Girona pels ascensos dels equips de futbol i de bàsquet. Aquest dilluns, milers de persones han sortit al carrer de la capital gironina per seguir la rua que han fet les dues plantilles per celebrar la gesta històrica de l'ascens simultani a Primera i a l'ACB. I per tancar els titulars, el temps i el trànsit. Arrenquem amb aquesta previsió meteorològica. Jordi Miralles, bon dia.
Bon dia, comencem la jornada d'avui amb nuvolositat variable a les comarques de la costa. Avui al litoral, temperatures màximes entre els 27 i els 29 graus, tot i que hi haurà punts de la costa que quedaran una miqueta més baixes perquè hi haurà núvols al llarg del dia. Núvols, però, que a poc s'han d'anar trencant. Un matí amb més clarianes a la resta, però a partir de migdia crescuda de núvols a les comarques del Pirineu i del Prepirineu. A partir de migdia, precipitacions en aquest sector al llarg de la tarda arribarien a l'interior, cap al vespre a les comarques del prelitoral i ja a última hora, cap a la nit i matinada, arribarien a la mateixa costa. Per tant, al llarg de les properes hores, les precipitacions poden afectar qualsevol indret del país. Demà al matí també, tot i que demà al matí, amb el pas de les hores, cada vegada més clarianes. Les temperatures avui es mantenen màximes, ja hem dit, a la costa, entre els 27 i els 29, entre els 30 i els 35, a les comarques de l'interior. Demà, temperatures una miqueta més baixes i recordem que avui, quan passin 14 minuts de les 11 del matí, començarà l'estiu.
Gràcies, Jordi. I actualitzem també la situació a les carreteres del país. Tornem cap al RAC. Armand Maravall, bon dia.
Bon dia. Doncs a aquesta hora comencem parlant de l'autovia 2. Ara ja s'han reobert tots els carrils de l'autovia en sentit Barcelona a l'altura de Martorell. En fa una estona teníem un accident que provocava fins a 5 quilòmetres d'aturades. Ara encara queda la retenció per l'autovia, tot i que va millorant ja i disminueixen les aturades, però sí que també continua l'embús important per la C55 des d'Olesa fins a Abrera. Són 4 quilòmetres d'aturades compactes de cua per molta estona en aquesta C55 i, de fet, és millor opció sortint d'Olesa agafar la carretera de Martorell, la BB-1201, per evitar aquest embús. Pel que fa a la resta de vies, ja no queda cap altra incidència. Queda algun tram de retenció per l'AP7 en sentit Girona. Són uns 6-7 quilòmetres a l'altura de Sant Cugat, també un parell de quilòmetres ara a l'altura de Santa Perpètua. I pel que fa a les rondes, també és matí de congestió encara en sentit Llobregat. Trams llargs de 7-8 quilòmetres, sobretot amb aturades per la ronda litoral a l'altura del Fòrum. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Bon dia. Passant pràcticament ja 9 minuts del punt de 8:45 del matí, farem una pausa per la publicitat i en tornar. Saludem en Xavi Ibarz, que és agent de la Unitat Central de Proximitat i Atenció a la Ciutadania dels Mossos d'Esquadra, i l'Isabel Pons, que és la coordinadora de l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya. Què passa si algú aconsegueix les nostres credencials bancàries de banca online, es connecta per internet als nostres comptes i ens fot els quartos? Així ho dic literalment. Podem fer alguna cosa? Podem reclamar? El banc ens ha de tornar els diners? Tenim alguna cobertura? Els hem de donar per perduts? En parlem després de la publicitat.
Ràdio Estel.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel, tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93-443-3040.
Aquesta és l'Èrica. Després de 20 anys cuidant dos fills i la seva mare malalta, no sabia com fer-ho per reincorporar-se al món laboral. A Càritas hi va trobar la formació necessària per trobar feina. Gràcies a l'Església, avui es considera una dona més forta.
Per l'Èrica, per tu, per tants. Marca la X de l'Església i la de fins socials a la declaració de la renda. Més històries a portantos.es.
Al matí a Ràdio Estel i a les xarxes. Busca'ns com a Al matí Estel a Twitter i Instagram i escolta, mira i interactua amb l'actualitat. I en directe a radioestel.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Espanya és un dels països del món on més estafes es produeixen a través d'internet. Algunes d'aquestes estafes, segurament cada vegada més, tenen les entitats bancàries com a protagonistes o estan allà al mig relacionades amb l'estafa. Alguns clients de bancs han patit aquest tipus de fraus, aquest tipus de suplantacions, casos... A vegades hi ha una paraula una mica tècnica, ara en parlarem, que es coneix com a phishing, que acaba derivant amb el robatori primer de credencials bancàries i després amb persones que no som nosaltres que poden accedir als nostres comptes corrents i a partir d'aquí operar amb els nostres diners, fer pagaments, transferències, generar-se targetes per comprar coses o fer despeses diverses. La qüestió és que quan es produeixen aquest tipus de casos, cada vegada són més els usuaris que denuncien una certa indefensió a l'hora d'anar al banc i dir, escolta, m'ha passat això... i mirar quins camins o quines opcions hi ha per mirar de recuperar els diners, si és que es poden arribar a recuperar en alguns casos. Avui en volíem parlar amb en Xavi Barth, que és agent de la Unitat Central de Proximitat i Atenció a la Ciutadania dels Mossos d'Esquadra. Com estem, agent Barth? Bon dia, moltes gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia.
I també saludarem la Isabel Pons, que és la coordinadora de l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya. Isabel Pons, bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos una altra vegada al programa. No sé, senyora Pons, si casos com el que ara definíem, de persones que en algun moment veuen com els han piratejat l'ordinador o sovint fins i tot directament el telèfon mòbil i pateixen aquest tipus d'atacs que acaben amb robatoris directament als comptes corrents.
Bueno, cada cop n'hi ha més. O sigui, tu ho has dit, amb un augment creixent de les noves tecnologies, de les compres online, de l'ús de targetes, de nous mitjans de pagaments, pues tot això fa que hi hagi molta més informació voltant per tot arreu, per tant, molta més facilitat de que els fishers pues, captin aquesta informació i puguin accedir a les nostres comptes per moltes vies. Mm. Puguin accedir al nostre DNI, poden accedir al nostre mòbil, poden accedir al nostre correu electrònic i pues, accedir a la nostra targeta, al nostre compte, enviar-nos aquests SMS, aquests emails que sembla que són de la nostra entitat financera... que no és així, que amb aquesta precipitació de... perquè normalment són missatges amb els quals diuen que estan intentant entrar al teu compte, que t'afanyis, no? Que canvis les contrasenyes, doncs ho reps en un moment que dius, ui, doncs tinc que entrar, no? Tinc que assegurar-me que no passa res, i és tot al contrari, no? Són aquests missatges... precisament els que no haurien de prestar atenció perquè amb aquesta precipitació el que fa és facilitar l'entrada a les dades on ells volen entrar. Estàs entrant amb aquest sistema, estàs facilitant l'entrada al teu ordinador, a la teva tablet, al teu telèfon i el que hem d'evitar precisament és això. Per tant, mai, no? I crec que amb això el mosso ens explicarà les recomanacions, hem d'evitar facilitar-los aquestes dades. I nosaltres, evidentment, el que plantegem és De cara a les entitats financeres, doncs nosaltres hem demanat a les entitats financeres un mitjà de pagament, hem demanat, considerem que aquest mitjà de pagament ha de tindre unes garanties i, per tant, l'entitat ha de respondre d'alguna manera que aquestes garanties es compleixin. No només nosaltres com a consumidors hem de tindre cura de les nostres claus, de tindre un antivirus correcte, sinó que ells han de garantir que aquests canals per al que nosaltres rebem la informació siguin més segurs, que aquests estafadors no puguin entrar als canals habituals i regulars per al que nosaltres rebem les comunicacions del banc. Clar. I que en tot cas, que no hi hagi tant de temps des de que nosaltres ens donem compte de que està passant alguna cosa fins que l'entitat reacciona i realment reconeix que hi ha un frau, hi ha uns moviments que són fraudulents.
I una activitat que no és la normal en aquest compte corrent. Ara entrem en aquesta qüestió, ja que la Isabel Fons hi feia referència, no sé si amb el senyor Ibarz podem parlar, des de Mossos, quins són els consells o què és el primer que alertaríeu a la ciutadania, tenint en compte que existeixen aquests missatges, aquests SMS, aquestes fins i tot a vegades una trucada estranya, no?, un correu que t'arriba i que et demana urgentment que canviïs alguna dada bancària, no?
Sí, aviam, abans de res, amb les estafes, com bé indicava la senyora Pons, és el delicte que més es comet. Si agaféssim una estadística dins de Catalunya, de l'estat espanyol, i m'atreveixo a dir que a l'Europa, trobaríem que el delicte més corrent són les estafes i les estafes per internet. Dit això, la persecució del delicte existeix, però el millor que podem fer és la prevenció. Que aquesta prevenció és la que evitarà que després tinguis l'ensurt, perquè això, l'ensurt o després tot el que intervé en una denúncia, anar darrere l'entitat bancària a recuperar aquests diners, tot això doncs són entrebancs que si amb una bona autoprotecció els podríem evitar. El millor de tot és, primer de tot, desconfiar d'aquests missatges del banc. Els bancs no envien missatges perquè els hi diguis les claus, els hi contestis un mail o els hi contestis un SMS, això no ho fan.
Jo crec que aquest és un missatge molt important, no? És a dir, que la gent tingui clar que un banc, un tipus de missatges com aquest, no te l'enviarà, no? I que davant del dubte, en qualsevol cas, si el reps, el que no has de fer mai és respondre ràpid. En tot cas, doncs vés al banc, no? I el món no s'acabarà si no fas allò en aquell moment i decideixes, escolta'm, doncs demà ja passaré pel banc, per entendre'ns, no?
El missatge que envien, totes aquestes, tot el tema aquest de l'estafa, del phishing i del missing, que és el que ha anat a través de trucada, no?, de voice, ve d'origen de l'anglès, la paraula voice, i el phishing, que et truquen per telèfon. Aquests sempre busquen una espontaneïtat. Et creen la por al cos perquè tu diguis, ostres, que si no contesto ara mateix, no poso aquestes dades aquí, em bloquegen el compte. O em cobren 3.000 euros d'alguna cosa. O simplement és un missatge de la Seguretat Social que et diu, si vostè vol cobrar els 1.400 euros que li devem, entri en aquesta pàgina, i clar, la gent també vol cobrar. Per tant, també entres, no?, amb aquesta immediatesa, es busca molt el factor sorpresa, no? Una vegada entres aquí i et comencen a demanar dades, aquí ja s'ha agut oli. S'ha de desconfiar. Ningú... Els bancs no bloquegen un compte a través d'internet, no et demanaran a través d'un SMS que posi les teves claus. Això no funciona així.
El problema és que fem un ús habitual, sobretot amb els telèfons mòbils, ara que ens hem acostumat a portar-lo al damunt, que segurament una recomanació com aquesta pot haver-hi molta gent que l'assumeixi, no?, i diguin, val, si rebo un tipus de correu electrònic d'aquest estil o una trucada, no en faré cas, però després també és veritat que en les navegacions per internet acabem clicant en molts enllaços, és a dir, hi ha molta probabilitat, no?, estadísticament, diguem-ne, d'acabar en algun espai maliciós on ens puguin robar les dades, per exemple, del nostre telèfon mòbil?
Clar, tot el que són pantalles emergents, els pop-ups, tens una aplicació i et surt una oferta, ostres, una molt bona oferta, tot aquest tema d'introducció de dades perquè vull participar en un sorteig, tot això és arriscat. És arriscat perquè pots caure en una xarxa d'aquestes, però també és veritat que, per exemple, jo em connecto a través del telèfon mòbil a la meva aplicació del banc, doncs evitar de fer-ho amb xarxes wifi públiques. No vaig a la cafeteria, em connecto al wifi públic i faig una transferència bancària o pagant bízums a través de xarxes públiques. Tot això són petits consells o petites mesures que s'han de tenir en compte, perquè si tu tens la teva contrasenya predeterminada, això també ho fa molta gent, no? Tinc la meva contrasenya predeterminada a l'aplicació del banc, i així quan accedeixo i vaig directe. Bé, doncs, quan et coneixes una xarxa pública, qualsevol persona amb un domini mitjà d'internet, no estem parlant de grans hackers, pot accedir a les teves comptes bancàries.
Clar, el problema és que a partir d'aquell moment és nosaltres, no? És a dir, aquella persona, diguem-ne, actua en el nostre nom, perquè s'ha identificat que això és una altra cosa. Isabel, que això acostuma a passar, ara parlarem amb el Xavi Barz de què passa quan detectem aquests moviments, com denunciar-ho i com es pot investigar. Però hi ha una qüestió d'entrada, Isabel, que s'acaba produint, que és que quan un veu que, ostres, m'han desaparegut uns diners del banc o s'han fet unes compres que jo no he fet, quan van al banc a preguntar, el banc els diu, bueno, és que això es va entrar a l'operativa bancària i es va posar el teu identificador i es va posar a la teva clau personal. Per tant, jo no tinc cap garantia que no fos vostè qui estigués fent aquestes operacions, no? És molt difícil de demostrar.
Clar, aquest és un dels temes per al que és important que les entitats reaccionin abans. Normalment les entitats el primer que fan és valorar si estan confirmades les operacions, si s'ha fet aquesta doble autenticació que es demana la nova normativa de mitjans de pagament. Normalment això està fet, perquè nosaltres inconscientment, amb aquesta precipitació, amb aquesta espontaneïtat que parlàvem, ho hem fet enganyat, o sigui, no hem sigut conscients de que el que estàvem fent era donar les claves a un estafador que estava allà al mig demanant informació. Doncs nosaltres les hem demanat, per tant hem consentit aquesta operació, però aquesta operació està viciada, no és correcta. Nosaltres no hem sigut conscients de que realment les dades no les estaven donant al banc, no estaven fent l'operació amb el banc o l'operació amb l'empresa en la que volien comprar allò, sinó que l'estaven fent enganyat per una persona que ens estava demanant les dades. Doncs aquesta és la part important en la que hem de ser molt conscients de que és molt difícil recuperar els diners no podem acreditar que hi ha hagut una mala praxis per part del banc en la custòdia de les nostres dades i de com l'entitat està fent un seguiment d'aquestes operacions. I en aquest sentit hi ha diferents coses que sí que es poden al·legar i que les entitats en aquest moment no ho estan fent, o almenys no suficientment. Perquè hi ha operacions amb les quals, amb els mateixos contractes dels mitjans de pagament, hi ha un límit amb les operacions. Pot ser un límit diari, pot ser un límit mensual, i les entitats això no estan reconeixent que s'estan superant aquests límits. També hi ha límits per transferències, que de vegades tampoc s'estan reconeixent. Hi ha algunes operacions que amb el temps s'està veient que realment el telèfon o les dades que s'estan fent servir per les operacions no són les dades del client. Doncs tot això l'entitat ho sap i l'entitat no està reconeixent que no ha actuat, que no tanta intel·ligència artificial que tenim, l'entitat no l'està posant a disposició dels seus mitjans de pagament i dels seus clients per poder evitar aquests fraus. I això és on nosaltres com a associació volem incidir.
Sobretot perquè aquí hi ha un matís entre el que seria un robatori i una estafa, no? Ho dic perquè a vegades m'ho diu, bueno, m'ho han robat, si m'haguessin robat pel carrer tampoc els podria arribar a recuperar mai aquests diners, no? Però segurament aquí és on hi ha aquest matís entre, bé, m'han estafat o m'han robat, per entendre'ns, no? En una estafa sempre hi ha una part de mecanisme legal que es pot activar.
Sí, clar, però l'entitat té una responsabilitat amb el mitjà de pagament, però el fixer que ens ha enganyat, que és el que s'ha portat els diners, no sabem on està. Doncs aquí és també on nosaltres sempre recomanem, doncs, el tema de la denúncia, no? Que es faci la denúncia, que s'intenti recopilar totes les dades que siguin possibles, perquè realment pugui haver una investigació darrere de totes aquestes operacions i es pugui arribar a on sigui per almenys que aquests caradures pues no facin això contínuament. Bueno, això ho estem veient, vull dir, és que en les noves tecnologies sembla que cau un grup, no?, que ha estafat un grup de persones, però que n'hi ha molts, no?
Clar. Mira, ara abans comentava el Xavi Barth, no?, que hi ha, que els bancs no envien determinats tipus de missatges. Ara m'envien un missatge que va rebre una persona fa tot just 4 dies, senyor Ibarth, que posa, en aquest cas posa CaixaBank, diguem-ne, allò com a ganxo perquè piquis. És un WhatsApp que s'havia rebut, que diu: a partir del dia 17 de juny no podrà utilitzar el seu compte. Ha d'activar un nou sistema de seguretat des de la pàgina web, i aquí hi ha l'enllaç, que seria fatídic, https://caixa-cuenta.com. És a dir, és un missatge que presumptament arriba en nom d'un banc, però després, per exemple, el link on s'hauria de fer el clic no té res a veure amb la pàgina web d'aquella entitat bancària, no? Que aquest hauria de ser, per exemple, una pista de quan un es pren un temps, senyor Ibarth, de mirar, llegir i mirar exactament què t'estan dient de fer, veure que hi ha coses que no quadren.
Exacte. Rebre un WhatsApp d'una entitat bancària, això ja ens ha de fer sospitar. Perquè si hem dit abans que els SMS i els missatges aquests així ja eren poc usuals, un WhatsApp, que és una aplicació privada, etc., que un banc no utilitza, això ja ens ha de fer sospitar. I després, les webs on ens deriven, per exemple, vostè comença, no? HTTPS. HTTPS, si obrim aquests enllaços, aquestes URLs, que són el nom que es posa dalt a internet, si són de bancs, normalment hi ha un cadenat, un candau. Aquest candau, amb la paraula verda, normalment això el que fa és que ens verifica que l'origen d'aquella pàgina està validat per la pròpia entitat. Evidentment, si quan primer rebem un missatge del banc i ens sospitem, si a sobre és un HTTP sense la S i veiem que l'enllaç que ens està donant no ens dona cap garantia, és que a simple vista ens hauria de cridar l'atenció.
Mira, un altre SMS que m'arriba. Clar, és que ara estem parlant d'això i comencen a enviar-nos missatges, eh? Aquest, un altre, que el va rebre abans d'ahir. Seguridad la caixa. No se puede utilizar su tarjeta de débito. Active el nuevo sistema de seguridad. I tornem a ser-hi, no? HTTPS, 2 punts, i un link estrany. Això que ens pot passar amb aquests missatges pot passar també amb trucada, perquè hi ha bastant de pànic ara i psicosi també amb aquests números que truquen, que és un número estrany que no coneixes, que a vegades despenges i ningú diu res a l'altre costat i automàticament la trucada es penja?
Sí, sí. Això també hem de diferenciar el que és la pròpia estafa, que seria, doncs, trucant d'algun lloc i et volen fer que donis les dades, etc. Però aquí també hem de diferenciar amb les empreses que no fan ben bé una estafa, sinó que fan... diguem-ne una conducta inadequada, que són els que et truquen i et diuen: escolti, vostè, la seva empresa de llum no li està aplicant el descompte, passi'm les dades i li aplicarem el descompte. Aquí la gent també cau, ho dona, però aquestes empreses sí que existeixen.
I aquestes trucades en què tu contestes i a l'altra banda no hi ha ningú i al cap d'una estona la trucada es pinja?
Això és perquè aquestes empreses contracten un tipus de servei telemàtic, robòtic, que el que fa és que fa trucades de mateix.
Val, però no ens hem de posar psicòtics, diguem-ne, que pel simple fet de respondre hi ha algú haurà accedit al nostre telèfon, ens haurà robat les dades...
Això no. El que no hem de fer mai és retrucar aquestes trucades. És a dir, jo rebo un número estrany, un 807, sí. 1007, tal. Aquí no hem de respondre mai. Val? Perquè o sigui, no hem de contestar aquesta trucada, no hem de retrucar.
Sí, si nosaltres contestem al telèfon, no sona res i pengem, allà no haurà passat res. El perill seria, un, si algú ens demanés informació, donar-la, evidentment, i l'altre, ningú ens ha contestat, la trucada s'ha tallat i nosaltres tornem a marcar aquell número. Allà sí que podríem començar a tenir problemes, diguem-ne.
Correcte, així s'evita, perquè això, com bé deia la senyora Pons, quan tu estàs demanant aquesta trucada o tu estàs donant aquestes dades, ets tu que voluntàriament ho estàs fent, per tant, després l'entitat que tu li vulguis reclamar aquest diner, sigui un banc, sigui una empresa que has comprat un producte i no t'ha arribat, et dirà que has sigut tu qui ho has fet.
Ja deia la Isabel Pons, senyora, és molt important denunciar. És molt important denunciar?
És molt important denunciar el que són les estafes. Que és el tema aquest que li comentava d'un canvi de companyia que ens fan la picaresca i canviem de companyia, això no es pot denunciar.
Però el banc sí. És a dir, si jo veig que de cop i volta m'han desaparegut 2.000 euros del banc o que s'ha generat una targeta de crèdit que jo no he demanat mai i que aquella targeta ha començat a gastar diners, això s'ha de denunciar?
això s'ha de denunciar.
I els Mossos, per entendre's, mirareu, si a mi això em passa i us vinc a denunciar, em demanaran el telèfon mòbil per mirar a veure què ha passat. Ho dic perquè també a vegades hi ha persones que van posar la denúncia i diuen, bueno, és que vaig posar la denúncia i després no em van mirar res a mi del que m'havia passat.
El tema de del feedback quan es denuncia, potser és un tema que hauríem de parlar-ne a part, eh? Però totes les denúncies que arriben per estafa, i més quan parlem d'aquestes quantitats, 2.000, 3.000 euros, això és una quantitat molt gran, eh? D'estafa. Això es passa a les unitats d'investigació i a partir d'aquí s'inicia el procediment de recerca. Què passa? Que pot ser que, si això s'ha fet a través d'internet, sigui un servidor, m'ho invento, d'un país de l'est,
sí, sí,
i sigui més difícil trobar-lo. A partir d'aquí s'inicien uns procediments policials que se'n van de les mans de Mossos i passen a altres agents policials, que són els que s'encarregarien d'investigar-ho. Si bé és cert que la investigació d'estafes a resolució és baixa, en el volum d'estafes que tenim per internet, i que cada cop està tot més sofisticat, estan més preparats per no ser trobat, la resolució no és la més alta ni molt menys. A part, que com hem apuntat abans, hi ha tot un tema d'estafa que ara s'estan començant a moure, que sembli que la víctima sigui la que ha obrat malament, per tant, no hi hagi una persecució penal sobre el delicte.
Sí, a més, això que va generar una doble fragilitat, no? O sensació de fragilitat per part de qui ho pateix, que és, ho va ser culpa meva, no? Perquè alguna cosa no vaig fer i a sobre m'han fotut els quartos, no?
Sí. Aquí també hi ha però com des del principi, aquí l'autoprotecció et pot ajudar moltíssim. Una, simplement, una actualització del programari del telèfon, una actualització, farà que totes aquestes entrades que has tingut externes se t'esborrin. Per tant, les contrasenyes que tu hagis pogut deixar posades de l'aplicació de banca, contrasenyes que hagis tingut al mail, tot això és una tajeria. Per tant, una actualització d'aplicacions, actualització del programari, és una molt bona mesura de protecció.
Això, i que cada vegada hi hagi més també, Isabel, sensibilitat, no?, que és el que estàveu reclamant també per part de les entitats bancàries, que hi hagi una certa corresponsabilitat. Evidentment, nosaltres sempre ho haurem de fer bé, però al final una estafa és una estafa, no?
Sí, evidentment, és la picaresca de tota la vida, vull dir, sempre hi ha hagut espavilats i sempre hem patit robatoris, furs, que sigui, doncs, en les noves tecnologies ha canviat del carrer, ha canviat de la persona que trucava a la porta i ha canviat als mitjans de pagament, a les noves tecnologies i hem de prendre les mesures que siguin necessàries per protegir les nostres dades a aquest entorn virtual. Això és importantíssim, amb les mesures que deia el company i amb moltes mesures que es poden anar aplicant i que hem de ser conscients. I aquí també entra la part que de vegades hem parlat amb vosaltres, no?, que hi ha molta gent que aquestes capacitats tecnològiques no les tenen i en les que s'ha de treballar per poder-les tenir, perquè de vegades aquesta exclusió digital i aquesta exclusió financera també poden arribar a que siguin persones més vulnerables.
Clar, perquè més pot haver-hi persones grans, no, Isabel, que no necessitin ni patir el phishing, no?, que si acabi acostant una persona de presumpta confiança, no?, que en un abús de confiança justament li demani les credencials per poder fer una activitat i aquella mateixa persona, un cop registrada amb l'identificador i la paraula de pas d'aquella persona gran, pot fer el que vulgui dintre d'aquell compte bancari.
Sí, també. Doncs hem d'anar en cura amb totes les claus que tenim i aquí donem la confiança d'accedir a aquestes claus que són importants.
La Isabel Pons és la coordinadora de l'Associació d'Usuaris de Bancs i Caixes i Assegurances de Catalunya. En Xavi Barthes és agent de la Unitat Central de Proximitat i Atenció a la Ciutadania dels Mossos d'Esquadra. Un plaer escoltar-vos. Moltes gràcies per les explicacions a tots dos.
A vosaltres.
Que vagi molt i molt bé, molt bon dia. Passant 6 minuts del punt de les 9 del matí, ara en seguim parlant, ho farem també en temps de tertúlia. Avui amb l'Imma Lucas, amb en Joan Serra i amb l'Enric Sierra, aquí al Matí a Ràdio Estel.
Radio Estel.